Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El govern de la Generalitat ha fet bona la màxima de que més val prevenir que curar, i és que el temporal de pluja que ha escombrat el litoral i el prelitoral de la província de Barcelona han encès totes les alarmes i totes les alertes. Unes alertes que ja estaven activades des del cap de setmana a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona per culpa de la violenta dana que ha provocat una catàstrofe sense precedents a la Comunitat Valenciana. Bona tarda, soc Carlos Lozada i a hores d'ara la situació sembla més tranquil·la, atès que el temporal de pluja va fluixant després de deixar carrer i baixos inundats, sobretot al Baix Llobregat, amb Castelldefels, Gavà i Viladecans, com a poblacions més afectades. També ha rebut i de valent l'aeroport del Prat amb inundacions a les instal·lacions i també força vols suspesos o desviats. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Et preguntava si costarà molt a recuperar aquesta normalitat que hi havia fins primera hora i que després, amb la gran quantitat d'aigua que ha caigut, ha caigut per terra tota la normalitat, oi?
Bueno, sí, s'està intentant, on és d'ara aquesta tarda i aquest migdia, el que s'intenta a l'aeroport del Prat és la recol·locació dels passatgers, la reassignació a diversos vols dels 50 vols que s'han cancel·lat. Encara no hi ha servei de tren ni metro, si hi ha que línies de bus. I és que l'aeroport del Prat ha caigut 150 litres per metro quadrat i ha estat nucli d'alteracions a causa d'aquest temporal. La pluja ha provocat dues situacions: aterratges amb molta aigua i la cancel·lació de sortida de 50 vols i endarreriments. S'han desviat 17 vols a altres aeroports. A les 10 del matí s'ha desatat el caos, els accessos impracticables i la situació tensa amb l'aigua inundant les pistes. El nostre company en esports, Manolo Oliveros, de viatge cap al Belgrat, ens ha explicat en directe a Herrera, en COPE, el problema dels avions per aterrar.
Los aviones no pueden venir aquí a cargar combustible, sobre todo por la tormenta eléctrica y los rayos, y entonces les desvían a otro aeropuerto para que no se queden sin combustible, porque están dando vueltas por encima del aeropuerto, van a otro aeropuerto donde sí puedan aterrizar, cargan combustible, y cuando pueden, ya haya pasado la tormenta aquí, vienen para aquí, y ya con retraso, pero ya comienzan a funcionar.
Pels passatgers d'aquests avions ha estat una autèntica malson. Sergio tornava de Dubai, havia d'aterrar a primera hora d'aquest matí a Barcelona, i el seu avió no ha pogut, i ha estat desplaçat cap a Palma de Mallorca.
Goteras que cuando ya ha pasado la tormenta pues ya no están goteando, pero que estaban pues chorreando agua en varios puntos del aeropuerto, porque por lo que sea no está bien el techo y tal. Y luego en las pistas, lo que se veía en las pistas era un caudal de agua, como un río y tal, no sé, de unos centímetros, haciendo olas, bajando por el aeropuerto.
Com dèiem, aquest era el gran segon problema que hi ha hagut a l'aeroport del Prat. La imatge que ens ha explicat a Manolo Oliveros, inundat i amb cascades d'aigua intenses a la zona d'arribada de l'aeroport. I com dèiem, també l'angoixa per a milers de passatgers que estaven amb els seus avions i que no podien aterrar. És el cas de Sergio, tornava de Dubai i el seu avió no ho ha pogut fer.
Yo he notado que el avión estaba dando vueltas sobre Barcelona debido al tráfico, a las circunstancias del tiempo. El avión ha intentado aterrizar y ya hemos visto que había bastantes turbulencias y ha abortado el aterrizaje y ha empezado a subir y a ganar altura, y de repente hemos visto cómo en las pantallas ha cambiado y que el destino era Palma de Mallorca.
Sergio s'ha queixat que han estat 4 hores a l'interior de l'avió a Palma de Mallorca sense cap mena de notícia, ni menjar ni beure, i que han estat traslladats hores d'ara a la terminal de l'aeroport de Palma. Milers d'afectats i cadascú amb la seva història, viatgers que acumulen cancel·lacions des d'ahir i a la nit hores de retard i situacions surrealistes. És el cas de Carlos Santamaría. Tenia un vol a Palma de Mallorca a Barcelona aquest matí, s'ha cancel·lat a Palma i li han programat el seu vol de tornada dimecres 6 de novembre. Ho explica a migdia de COPE Catalunya.
Que nos lo cancelaban y que nos reubicaban para el miércoles a la una del mediodía. Y bueno, pues estamos con la peripecia esta de a ver cómo podemos volver a España, porque claro, en Polín no nos dan ninguna solución más que esperarnos aquí, que nos pagan el hotel y la estancia, pero nos tenemos que quedar en Palma de Mallorca.
48 hores després li han resignat aquest vol. Hores d'ara és la preocupació que hi ha als aeroports, reassignar els vols cancel·lats.
Ha estat un matí força complicat i molt tens per molta gent, amb el servei de Rodalies interromput, encara ho està a hores d'ara, carreteres inundades, però per sort, sense desgràcies personals. Els bombers han rebut unes 600 trucades en relació a aquest temporal que encara castiga ara sobretot les comarques de Girona. Sergi, crec que has pogut parlar i recollir testimonis de persones que s'han vist afectats per aquest temporal de pluja. Què t'han explicat?
Sí, com tu molt bé acabes d'explicar, Carles, la tempesta evoluciona cap al nord del Maresme, la Selva i el Baix Empordà. Suspès encara el servei de Rodalies fins que el govern aixequi l'alerta i una recomanació, no s'ha de moure de casa i evitar desplaçaments. Gavà, Castelldefels, Viladecans han estat la zona zero de la pluja torrencial d'aquest matí. Un matí de tensió ara recupera la normalitat i s'ha reobert la C32. Elena, veïna de Castelldefels, s'ha vist atrapada quan portava els seus fills a classe amb el seu cotxe. Reconeix a migdia COPE que ha passat por.
Hace 3 horas que estamos aquí y cuando estábamos llegando, de verdad, he tenido miedo porque, no sé, 2 minutos más y estaba ahí agua en mi coche con mis niños ahí. Es un poco, sí, da miedo, da miedo.
Elena ha sortit de casa a 8:45 del matí amb els seus fills direcció a la seva escola. No ha pogut arribar quan el cotxe li han comunicat a vist al mòbil que les classes quedaven suspeses i ja no podia tornar enrere.
No pueden ir al cole, el cole ha cerrado al final, pero un poco más tarde, porque estaban esperando que el gobierno entonces cierra las clases. Y entonces, por eso han cerrado un poco tarde. Es lamentable. Y las profes no pueden ni ir al cole ni llegar en casa a Barcelona porque las carreteras están completamente llenas de coches.
Ha passat, doncs, a les 11, a les 12 del matí, amb els moments de més tensió. Encara hi ha cotxes que s'han de retirar, en aquest cas, de l'autovia de Castelldefels. Hores d'ara, el govern recomana deixar els nens i nenes a l'escola mentre duri l'alerta meteorològica de la Dana a Catalunya. És a dir, que si hi ha pluges torrencials, no vagin a buscar els seus nens perquè estan a cobrar les escoles. És un avís, sobretot, pel nord del Maresme i la Selva i el Baix Empordà, que hores d'ara estan amb alerta vermella.
Gràcies, Sergi. Així, doncs, la recomanació de Protecció Civil de cara a les pròximes hores. Prudència, molta precaució, la cosa va de baixa, però cal estar molt alerta per la imprevisibilitat d'aquest temporal de pluges, la ressaca d'aquesta dana que ha fet tan i tan mal a la comunitat valenciana. Obrim ja àrea de serveis. I parlem, doncs, del temps. Els ruixats descarreguen hores d'ara entre el Maresme, com deia el Sergi, la Selva, el Vallès Oriental i també cap al Baix Empordà són xàfecs que avancen cap al nord-est i arribaran a bona part de les comarques de Girona. També s'han format alguns xàfecs al Montsià i al Baix Ebre. Temperatures estables, la temperatura sense canvis importants de cara a demà. Sembla ser que el temps comença ja a millorar. El mal temps, com l'ha afectat i molt a la xarxa veïna catalana, sapiguem com està a hores d'ara la situació amb la Marta Carbó.
Hola, bon dia. A aquesta hora ja s'ha reobert la C32 a Castelldefels. S'està tallant tots els sentits de la marxa per inundacions. Es mantenen tallades altres vies, com la C31B entre Salou i Vilaseca, la B112 a Collbató, la B-2004 entre Sant Boi de Llobregat i Sant Climent de Llobregat, també la B-2002 també a Sant Boi de Llobregat, o la A27 a Valls per unes esllevissades. La via alternativa a aquesta via és la Nacional 240. Comentar-vos que encara hi ha retencions per restriccions que hi havia fins a poca estona a l'autopista P7 entre Amposta i l'Aldea en sentit Tarragona. També hi ha aturades a l'autovia 2 a Sant Joan d'Espí en direcció a Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril i també complicacions a l'autopista P7 entre Roda de Barà i Altafulla en sentit sud també per unes restriccions que ja s'han aixecat en aquest punt de l'autopista AP7. A més, a la mateixa AP7 veiem un accident a l'altura de Martorell que talla un carril en sentit sud, en sentit Tarragona, i en aquest punt hi ha 2 quilòmetres de retencions. De moment això és tot, és aquest trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Marta. Bona tarda. Pel que fa referència al transport públic, continua interrompudes el servei a tota la xarxa de Rodalies fins a Nova Obís per part de Renfe, i la circulació dels trens d'alta velocitat des de l'estació de Sants en direcció cap a Madrid ha quedat parcialment restablerta després que s'hagués interromput el servei per acumulació d'aigua al túnel del Prat. Així ho ha confirmat Renfe. El ministre Òscar Puente ha explicat que el personal de manteniment es troba a la zona afectada del Prat i que els trens circulen per una de les vies. En aquest sentit, ha indicat que primer sortiran els trens des de Barcelona per deixar pas als que arriben de Madrid a Rodalies. El servei s'ha hagut de suspendre, com deia, tota la xarxa aquest matí, a excepció de la línia R3 entre Lleida i Cervera.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En Bauhaus cumplimos 35 años y lo celebramos contigo. Sorteamos 35.000 euros, directos a tu bolsillo. Nada de vales o cupones. Escanea tu ticket de compra y completa el formulario. Así de fácil. Condiciones en Bauhaus.es. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
Ven a Bauhaus y celébralo aún más con nuestros descuentazos de más del 50%. Descuentos que hacen historia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
2:45, aquest dilluns estem escoltant famílies vulnerables que des de mitjans d'octubre han rebut cartes al Departament de Drets Socials demanant que retornin diners de prestacions cobrades amb imports erronis, principalment de la renda garantida de ciutadania. El govern assegura que està explorant totes les vies legals per buscar una solució en els pròxims mesos i que podria passar per amnistia als deutes dels cobraments indeguts i que es presentaria amb els pressupostos de 2025, aquesta amnistia. Amb tot, el govern remarca que segons el marc legislatiu vigent, les administracions estan obligades a reclamar la devolució d'imports cobrats indegudament. Han rebut la carta aproximadament unes 8.500 persones i s'enviaran un miler de comunicacions més a la fi fins a cap a aquest any. De mitjana, la reclamació és d'uns 100.500 euros. Des de Càritas, els seus serveis jurídics diuen que van desbordats atenent les famílies afectades, com ha explicat Herrera en COPE Catalunya i Andorra la Sònia Lacalle, que és la responsable de l'assessoria jurídica d'aquesta ONG. Bé, hi ha estat la Yolanda Canales.
Un dels problemes, segons explica la Sònia Lacalle, és que la comunicació entre departaments no és fluida i no es creuen dades. Això què vol dir? Diferents conselleries concedeixen ajuts que sovint són incompatibles entre si. I quan una persona és beneficiària de la renda garantida de ciutadania, prèviament ha demanat altres ajudes, com la del lloguer o l'ingrés mínim vital. L'error, diu a més, no és dels propis afectats, sinó de l'administració.
L'administració aquí, com no creu en les dades, moltes vegades potser paga tot o paga una part de tot i amb el temps, ara ens estan arribant reclamacions de fa 4 anys, els reclamen que retornin aquelles quantitats que han cobrat indegudament. Però aquesta, els han cobrat indegudament no per un problema de la gent, perquè les persones han presentat la documentació, no han fet res perquè l'administració el reconegui aquestes ajudes. No?
De mitjana, les famílies afectades han de retornar uns 7.500 euros, però això és la mitjana, perquè la Sònia ha explicat que estan assessorant a una família a qui se'ls reclama gairebé 20.000. Han presentat al·legacions per rebaixar la xifra. A més, es dona la circumstància que l'afectat havia advertit a la pròpia administració.
Clar, doncs mira, doncs nosaltres tenim aquest cas que estic presentant la reclamació que li reclamen 19.800, que hem presentat un primer escrit d'al·legacions i ara l'han baixat a 7.000 i ara aquesta, encara li reclamen 7.000. Sí, en tant, sí, és una barbaritat, però clar, tot això, aquesta persona va anar a l'administració, va dir, mira, m'esteu pagant això i això, no hi ha problema, i sí que hi ha problema, perquè ara ens estem trobant amb tot això.
Per ajudar aquestes persones, l'assessoria jurídica de Càritas opta per la via legal i per anar interposant recursos i al·legacions fins que es trobi una solució per a aquestes persones. I és que la Sònia recorda que no tenen capacitat d'estalvi i que, per tant, no poden retornar tot el que se'ls reclama.
Això que han cobrat indegudament, que potser eren 100 euros més al mes, segons l'administració, que ha multiplicat per 4 anys, doncs arriba a aquestes quantitats, inclús més, no s'han pogut estalviar perquè els han destinat a pagar els aliments, l'habitació en la que viuen, llavors, clar, és molt complicat que puguin retornar-lo. Nosaltres seguirem la via legal, que és interposar recursos fins que resolguin favorablement a favor de les persones i acabin condonant aquests deutes.
Segons dades del govern, gairebé 3.000 famílies han rebut ja una resolució en ferm de que han de tornar a aquestes ajudes que han rebut de més, però es calcula que hi ha un potencial d'unes 12.500 famílies que es troben en aquesta situació.
Doncs, a banda de tot el temporal de pluja que està castigant Catalunya, avui aquí us estem explicant d'altres temes que també són d'interès i d'actualitat, com per exemple que la Generalitat reclama a 1.500 famílies dependents les ajudes rebudes per un error l'any 2010. Una de les famílies afectades és la que lidera Carmen, que nos escucha ahora mismo. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, buenos días, buenas tardes. En fin, con el tiempo que hace, esperemos que mañana pronto este temporal. A ver, Carmen, cuéntanos un poco, ¿cuánto dinero tenéis que devolver a la Generalitat por ese error, que no es vuestro, sino de ellos?
Exacto. En principio me llegó una carta en junio pidiéndome 19.000 y algo de euros. Ahora mismo no recuerdo exactamente la cantidad, uh-huh. pero era ese importe. claro, en ese momento pues no me lo podía creer, pensaba que había un error o que, no sé, no daba crédito a lo que estaba pasando. Pues luego recurrí a Cáritas, que es los que me llevan a mí, porque vivo en un piso de Cáritas, y ellos me asesoraron un poco con respecto a esta situación. Claro. Y luego me informaron que había otras personas que también estaba pasando igual, pero que de un montón de ese tipo nunca había habido.
Claro.
Entonces, claro, era demasiado y estábamos todos alucinando.
Claro. Vaya. Dime.
No, eso es lo que te iba a decir. O sea, en ese momento era todo el mundo, estábamos en shock pensando qué es lo que está pasando aquí. O sea, es un error garrafal.
Claro. Vaya jarrón de agua frío cuando recibiste esta noticia,
supuesto,
¿no? ¿Cómo te quedó el cuerpo? ¿Qué dijo tu marido? En fin.
Pues mira, yo la verdad es que ya llevo una situación bastante mala. Cuando pasó esto, pues yo ya estaba pues tocada emocionalmente porque tenía pues ya anteriormente una separación muy traumática. Tuve violencia de género. Entonces yo ya estaba recibiendo ayuda psicológica y pues yo ya tenía pues una depresión. Y entonces empecé con ansiedad y con todo esto. Y esto, pues imagínate, este golpe que me llegó ya fue como el de para destrozarme,
claro,
¿no? Porque
claro,
vas recibiendo un tipo de ayudas porque tienes una situación en la que no te permite trabajar.
Gracias a Cáritas.
Sí. Exacto, gracias al asesoramiento de Cáritas.
¿Pudiste rebajar esa factura de 19.000 euros que te pedía la Generalitat, verdad?
Sí, con la abogada que ellos me proporcionaron,
sí,
y me han hecho un recurso, lo llevé, hice todo, y luego de allí resulta que me llega una carta, por todo por mail. Yo no he recibido ninguna carta física, todo por mail. Me dicen que han revisado todo el expediente por motivos de vulnerabilidad de la familia y todo esto, pues que quedaba el 7.000 y algo.
O sea, ahora te quedan 7.000 y me imagino que vais a hacer un segundo recurso, ¿no? ¿O cómo
lo
ves?
Por supuesto que sí, porque ya te digo, yo no he cobrado ninguna ayuda que no me correspondiera. Siempre se ha dado la documentación que se ha requerido. O sea, en ningún momento nadie te da una ayuda porque vas y se lo dices, ya está. No, sino que tienes que llevar una serie de papeles y documentaciones y tienes que aportar un montón de cosas para que esa ayuda se haga válida. Una vez que te la empiezan a pagar, pues tú recibes, y luego ellos también lo que te dicen es que si empiezas a trabajar, la ayuda se corta y que tienes que pensártelo bien. O sea, son muchas cosas atrás de eso.
Claro, claro, son muchos obstáculos a los que se han de añadir las dificultades que tú nos explicabas. Oye, Carmen, ¿cómo es tu familia? Supongo que tienes un marido y tienes hijos también. Explícanos
un
poco.
A ver, yo eso te iba a decir. Yo tengo dos hijas, ¿vale? Y yo tengo una pareja, pero yo no vivo con mi pareja, ¿vale? Pero de momento él también está en una situación irregular. O sea, tampoco mi situación ha cambiado mucho. O sea, he encontrado una persona para que me acompañe un poco en la situación de mis hijas, porque mis hijas las dos están enfermas. Mi hija tiene una discapacidad del 65%, la mayor, y luego mi hija pequeña, bueno, en este caso ya tiene 15 años,
sí,
pero lleva arrastrando un problema de salud mental, un TOC, debido, ya te digo, a toda esta situación que hemos pasado anteriormente con su padre.
Claro. Oye, una cosa, Carmen, la Generalitat dice que va a proponer una amnistía para toda la gente que habéis recibido estas ayudas de más, que las habéis recibido, bueno, por un error de ellos. ¿Confías que esta amnistía acabe realizándose?
Esperemos que sí. Yo creo que esa es la esperanza de todas las familias, ¿no? Que hemos estado, que hemos pasado por esto, porque ya lo que te digo, ya no es solamente el hecho de que tengamos que pagar, es el hecho de que al menos hay familias que están muy tocadas aún, porque no han podido reponerse de situaciones, y mientras esto, uno va haciendo un proceso, y luego te llega esto, y la verdad es que sí que te afecta muchísimo. O sea, yo estoy mal emocionalmente, sigo mal, siento que esto me ha afectado mucho más, tengo mucha ansiedad. Pero claro, yo hay una parte de mí en la que me siento tranquila porque no he cobrado nada que no me correspondiera.
Sí, evidentemente, tú no has cometido ningún error, ha sido en todo caso la administración la que ha tenido, pues bueno, ese resbalón. Carmen, espero y deseo que se acabe esta pesadilla lo antes posible, que se solucione y sobre todo que la Generalitat reconozca el error y perdone pues ese dinero que ahora os reclama a unas personas que en fin, que lo estáis pasando muy mal.
Aún ahora me está dando miedo porque cobro el ingreso mínimo vital. Y es que tengo pánico de que en algún momento me vuelvan a decir que ha sido un error o que está pasando esto. Es que yo ya no sé qué hacer.
Bueno, Carmen, pues confiar en que la administración reconozca el error y sobre todo confiar en Càritas, que está dando, que se está dando un buen, como diuen en català, un bon cop de mà. Carmen, gràcies i molt bona tarda. I sort.
Moltes gràcies, hasta luego.
Moltes sort doncs, per la Carme i per tots aquesta gent vulnerable que està afectada per aquest error de la Generalitat i que ara els hi ha passat aquesta factura que aviam si finalment hi ha aquesta amnistia que va anunciar la consellera de Drets Socials i que quedi contemplada en els pròxims pressupostos de la Generalitat i puguin perdonar-los aquest error que no és d'ells sinó de l'administració. Nosaltres fem una aturada per publicitat i ho deixem i ho fem amb una pregunta. En els últims 9 anys Collboni i Colau han paralitzat el sector de la construcció a Barcelona. Qui ho ha dit? 2 minuts i t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Traemos latas de atún porque ya están cocinadas y luego botellas grandes de aceite.
Yo traigo legumbre en lata también.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Eléctrico. Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Coger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
Hay que probar lo que ofreces a los clientes.
Como esto.
Pero chicote, si eso es un moldeador de pelo.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar... Llévate lo último en productos de belleza Dyson. Ahorra hasta 448 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 500.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Jordi Martí Galbis és el líder municipal del grup de Junts per Tries per Barcelona a l'Ajuntament de la capital catalana i que s'ha mostrat al programa Converses de COPE molt crític amb la política de vivenda dels últims 9 anys que ha liderat, ha recordat l'actual alcalde Jaume Collboni i l'exalcaldessa Ada Colau, Yolanda Canales.
El president del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha acusat Ada Colau i a Jaume Collboni d'haver paralitzat el sector de la construcció els últims 9 anys. Tot i això, en declaracions al programa converses d'aquesta casa s'ha mostrat disposat a negociar amb el PSC una alternativa a la mesura de reservar el 30% d'habitatge públic en les noves promocions i rehabilitacions. Això sí, Galvis ha posat dues condicions, que els socialistes s'acostin a les tesis de Junts i que es compti amb la participació dels sectors econòmics implicats.
El que no pots fer són mesures que limitin l'oferta, mesures que castiguin el petit propietari, mesures que castiguin el mercat, mesures que impedeixin els promotors i constructors a fer obra nova o a gran rehabilitació. O sigui, tu pots fer moltes coses directament, però també moltes indirectament. La senyora Colau i el senyor Collboni, aquests últims 9 anys, han aconseguit paralitzar el sector de la construcció a Barcelona.
Sobre seguretat ciutadana, Martí Galvis afirma que Barcelona no és una ciutat segura des de fa 9 anys, sobretot si ens comparem amb altres grans ciutats europees. Assegura que fan falta més agents uniformats pels carrers i en els punts calents de la ciutat. Per això demana a l'alcalde Collboni que millori la seguretat i acabi amb la multireincidència, però això també passa per reclamar, diu, solucions amb els seus caps de la Generalitat i del Govern Central.
Hem acordat la creació de tants jutjats, hem acordat l'ampliació de les plantilles dels Mossos o de la Guàrdia Urbana, hem acordat la modificació del Codi Penal per castigar com cal la multireincidència, hem acordat. Això és el que ha de dir el senyor Collboni. No hem reclamat ni hem exigit.
El grup de Junts considera que l'etapa de Xavier Trias ha acabat de manera definitiva. Trias ja ha deixat el consistori, però el que busca ara Martí Galvis és exercir un nou paper, ser l'alternativa a Collboni amb una oposició contundent.
Agafa l'agenda i pren nota: el 12 d'agost de 2026, encara queda una mica, però prepara-t'ho, Espanya tindrà el privilegi de ser un dels pocs països en els quals sigui visible un eclipsi solar, és a dir, quan la Lluna s'interposarà entre el Sol i la Terra. A més, sent estiu, el normal serà que el cel presenti un aspecte serè o poc ennuvolat i que les condicions puguin ser perfectes per a contemplar-ho. L'eclipsi solar tindrà gran importància per a Espanya, però especialment per Catalunya, per la seva extraordinària ubicació, considerada un dels millors llocs del món per observar aquest fenomen. Portem més d'un segle sense presenciar un eclipsi total de sol, és a dir, quan el sol queda totalment ocult per la Lluna, un esdeveniment que converteix el dia en nit. Però atenció, perquè el 2026 no serà l'únic eclipsi total que podrem veure. L'any 2027 en tindrem un altre i el Festival d'Eclipsis el tancarem amb un de parcial l'any 2028. Per cert, sabeu que hi ha buscadors i caçadors d'eclipsis? Doncs ara en Cope Catalunya i Andorra, la Mar Puerto n'ha trobat un i amb ell ha parlat i ens ha explicat, doncs, per exemple, on podem mirar o on podem veure millor aquest eclipsi.
La trajectòria d'aquest fenomen permetrà que sigui totalment visible des de Galícia fins a les Illes Balears. A Catalunya, però, el privilegi estarà reservat més al sud, encara que es percebrà arreu. L'eclipsi serà el 12 d'agost del 2026 al vespre, entre 7:45 i les 9. Un eclipsi total 112 anys després de l'últim visible des de Catalunya i serà totalment visible a ciutats com Tarragona o Reus. La franja de totalitat creuarà ciutats que es quedaran a les fosques durant uns minuts, mentre que en d'altres, com Barcelona, la Lluna cobrirà més del 99% del sol amb un eclipsi gairebé total. Eduard Massana Fresno, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona, explica aquestes zones on es podrà veure fàcilment.
Cap al sud. Estaríem parlant de tota la zona de les comarques del Delta, de Tarragona, per entendre si ens imaginem una línia que vagi aproximadament des de Lleida cap a la costa, cap a Vilanova, Sitges, tot el que estigués cap al sud ja seria al 100%. Però, en qualsevol cas, quan més al sud estiguem, més llarg serà. És a dir, no hem de conformar amb quedar-nos en aquesta zona, com si diguéssim, del Penedès, per entendre, sinó que ens hem d'anar més cap al sud perquè l'eclipsi sigui un pèl més llarg i les condicions d'observació també siguin una mica més favorables.
A més, durarà aproximadament un minut en el seu moment àlgid al voltant de 8:45 de la nit, just abans de la posta de sol.
La totalitat, que és el que s'entén quan el sol queda completament tapat, aquí a Catalunya no passarà del minut i mig. Per tant, és un fenomen bastant curt. Sí que és veritat que la parcialitat, tota aquesta fase des que es comença a tapar el sol, sí que és més llarga, durarà al voltant d'una hora, però diguem que el plat fort, aquests instants en què no es veu el sol perquè ens queda totalment tapat, aquí a Catalunya està voltant això d'un minut i mig.
I és que no només tindrem el del 2026, el 2027 hi haurà un altre que serà totalment visible al sud de la península Ibèrica, mentre que a Catalunya es percebrà com un eclipsi parcial en què la Lluna cobrirà gran part del disc solar. Per altra banda, el 2028 també hi haurà un altre i serà un eclipsi anular de sol on el satèl·lit deixarà visibles les vores de l'astre i un gran anell de foc.
Eclipsis. Avui estem parlant d'eclipsis aquí a COPE Catalunya i Andorra, tot i aquesta jornada marcada per la quantitat de pluja que està caient per tot arreu. Per sort, fins ara no hem de lamentar cap desgràcia personal. Tornem a l'inici de l'entrevista. Eclipsis, volem parlar-ho perquè els anys 26, 27 i 28 tindrem uns eclipsis importants i es veuran molt i molt bé a Catalunya. Qui en sap molt d'això és el Salvador Ribes, que és el director del Parc Astronòmic del Montsec. Salvador, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jo diria que poder seran uns aconteixements únics i històrics el que podem viure, com et deia, 26, 27 i 28 amb aquests eclipsis, no?
Sí, és que també es tracta d'una coincidència de la fenomenologia del procediment per produir-se un eclipsi solar, que tinguem durant 3 anys consecutius a la península Ibèrica 3 eclipsis, un eclipsi de sol. Un eclipsi de sol hem de pensar que és un fenomen que, si bé se'n produeixen un o dos cada any, doncs que passi pel teu territori és molt rar i molt escàs. I doncs que, per tant, passi durant 3 anys seguits, doncs això esdevé clarament una notícia. Hem de pensar que tindrem el primer eclipsi solar total el 2026, després de 120 anys de no tenir un eclipsi total a la península Ibèrica, és a dir, que haurem hagut d'esperar 120 anys per tenir-ne un. I ara, de sobte, tindrem 2 eclipsis totals i un d'anular, doncs de manera pràcticament enganxada, no? un rere l'altre, a partir del 12 d'agost del 26, que comença l'espectacle, podríem dir, amb el primer eclipsi solar total.
El 2026, aquest 12 d'agost, el 27 i el 28 també tenen dates, o això és molt prematur encara, Salvador? Explica'ns.
No. El càlcul dels eclipsis és una cosa extraordinàriament precisa i que podem conèixer amb segles d'antelació sense cap mena de problema. Sabem que el 12 d'agost del 26, o l'eclipsi total, que és més òptim per a la península Ibèrica, tenim un altre eclipsi total el 2 d'agost del 27, que en aquest cas passa per l'estret de Gibraltar, de manera que toca a l'extrem sud de la península Ibèrica i després acaba pel nord d'Àfrica. I després acabem l'espectacle, podríem dir que s'acaba el dia 26 de gener del 2028 amb un tercer eclipsi, que és un eclipsi anular. En aquest cas, el sol no es tapa completament, sinó que tindrà un efecte com d'un anell de foc, ja que la Lluna no és prou gran des del nostre punt d'observació durant un eclipsi anular. La Lluna dona voltes al voltant de la Terra i pot estar més a prop o més lluny, i depenent de com estigui posada la Lluna, pot tapar o no tapar completament durant un eclipsi el disc del Sol. En el total, el tapa completament. En l'anular, deixa un anell, un perímetre, al voltant del Sol, que a vegades es parla com un anell de foc, no? I això serà el 26 de gener del 28, que travessa la península des del sud-oest, entrant pel golf de Cádiz, i acaba rascant a les Illes Balears i a l'extrem oest de Catalunya, amb aquesta una mena de diagonal des del sud-oest cap al nord-est de la península Ibèrica. I aquí s'acabarà aquest cicle d'aquests 3
eclipsis, no?
Que ens toca gaudir.
Escolta, Salvador, si ens hem de quedar amb el més proper, que és el de l'any 2026, estem a punt d'entrar, d'aquí poc farem el 25, d'aquí un any aproximadament, a Catalunya el podrem veure molt bé, aquest eclipsi, no?
Sí, a Catalunya es pot veure especialment bé des de tot el que seria el sector sud, centre-sud de Catalunya, bàsicament província de Tarragona, Terres de l'Ebre, al sud de la província de Barcelona, també la meitat sud de la província de Lleida, estem dins la franja de totalitat. Sí, el punt més cèntric, de la franja de totalitat crea una línia que ens podem mirar entre Oviedo i Castelló, acabant amb un de Palma de Mallorca. Aquest seria el punt més central, però també és total una estreta franja, una franja que ronda el centenar de quilòmetres aproximadament, banda i banda, més o menys, així grosso modo. I en aquest cas, aquesta franja abasta més o menys des del Garraf, passant pel nord de la ciutat de Lleida. Hauríem de crear una línia que anés des del Garraf fins al nord de la ciutat de Lleida, que és el tall, i d'aquí cap al sud de Catalunya es veu com a eclipsi total, Doncs al capvespre, poc abans de la posta sol en aquest cas, doncs serà quan es produirà el sol, que ja s'anirà, diguem-ne, doncs anant cap avall en l'horitzó, però encara, evidentment, doncs estarà doncs visible, si no, no podríem gaudir de l'eclipsi, i podrem veure doncs aquest fenomen. És el primer i és també doncs el més, crec jo que és el més potent dels tres, en el sentit que és el que trepitja més territori de la península Ibèrica, ja que el 27 ho fa només amb una franja molt estreta al sud d'Andalusia.
Precaucions, Salvador, per veure aquest tipus d'eclipsis, quines s'han de prendre? Ja, encara queda temps, en tornem a parlar, però bé, d'entrada, quines precaucions s'han de prendre, la gent que vulgui observar-los?
Tenim un munt de temps per poder-ho preveure, per poder treballar-hi, però està clar que hem de ser molt conscients que per poder observar un eclipsi de sol, igual que si volem observar en qualsevol moment el sol, hem de fer-ho amb sistemes especials. No valen unes ulleres de sol les que posem per anar pel carrer o per conduir, no. Hem d'adquirir unes ulleres específiques per observar el sol, que porten uns filtres especials, o si hem un telescopi, hi ha filtres especials per observació solar en els telescopis, de manera que doncs, hem de ser curosos amb aquestes restriccions, diguem, no podem mirar directament el sol, ja que ens podria afectar greument la nostra vista. Jo sempre explico doncs, que doncs, hem de ser molt conscients que el Galilei fa 400 anys va mirar el sol directament a un telescopi sense filtre. I va perdre pràcticament la visió final de la seva vida, però perquè el telescopi era molt rudimentari. Si això ho féssim amb un telescopi d'ara òpticament molt precisos, pràcticament al mirar el sol una estona podríem perdre completament la visió. I igual que hem d'evitar, per exemple, allò de les radiografies...
Sí.
Això, diguéssim, doncs...
Aquests invents casolans, no, Salvador. Ja per acabar molt ràpidament, les hores més adequades per veure aquest eclipsi complet, quines podrien ser, aproximadament?
Bé, en el cas de l'eclipsi doncs, del
26.
26, doncs és l'eclipsi de capvespre, doncs haurem de seguir les eclipsis, però hem de pensar doncs, que estem al mes d'agost, per tant el sol es pon doncs, al voltant de les 8:09 de la nit, doncs per tant per Catalunya hem d'estar pendents d'alguna manera d'aquest fenomen, doncs podríem doncs, a partir de les 6 de la tarda és quan ja hauríem d'estar una miqueta pendents per poder doncs, agafar el moment de major visió. I de fet jo recomanaria aquell dia estar molt pendent tot a partir de la tarda, perquè doncs, no ens parlem doncs, en cap moment doncs quan això comenci a produir-se, però és un fenomen de capvespre, un fenomen de tarda vespre, el que tindrem doncs, el 12 d'agost. I, de fet, molt poc després de que s'acabi l'eclipsi, quan ja comenci a sortir de nou el sol, podríem dir, ja el sol s'anirà doncs, amagant. Per tant, és un esdeveniment que necessitem tenir un horitzó oest net per poder doncs, veure bé el sol i que no podrem allò que estiguem en una vall tancada perquè no podrem veure el sol quan sigui baixet, que serà quan acabarà el fenomen.
D'acord. Salvador Ribas, que és el director del Parc Astronòmic del Montsec, gràcies per atendre'ns. Seguirem parlant perquè d'aquí al 2026 encara ens queda un bon tros de camí, però ja per anar agafant gust, perquè a més hi ha molta gent que ja està reservant hotels per aquell esdeveniment, que jo en parlarem també avui. Salvador Ribas, gràcies, molt bona tarda i moltíssima sort.
Gràcies, bona tarda.
Molt bé, deixem l'eclipsi, que tindrem temps de parlar-ne. L'any 2026 parlem de coses que estan passant i que passaran d'aquí, no res, a les 3 i 5 de la tarda arribaran els companys d'Esport Cope, avui amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Bona tarda, Carlos, i felicitats.
Doncs moltíssimes gràcies, primera persona que se'n recorda. Gràcies, José Luis, gràcies. Dit això, felicitacions a banda. Avui què farem?
Doncs mira, avui farem un Esports Cope en modo barreja, perquè hem de parlar de lo que ens està afectant, que és aquesta dana que està doncs, castigant tot el litoral de casa nostra, com ha afectat a les vides del Barça, de l'Espanyol, de les entitats esportives de Catalunya, i hem de continuar parlant de la solidaritat dels equips de casa nostra cap a les víctimes de València. Diverses iniciatives, per exemple, els 4 tràilers de queviures que han aconseguit recaptar a l'Espanyol i que ja estan en destí de València, i d'altres iniciatives. Clar, no podem perdre de vista la setmana. Venim de la victòria del Barça al derbi. És setmana de Champions. Demà PSV Girona i dimecres Estrella Roja Barça. Demà també Real Madrid Milan. I la resta de l'actualitat, com per exemple Alexia igualant el registre golejador de Luis Suárez en futbol femení, o l'actualitat en el món del bàsquet i en el món del motor, on el Mundial de MotoGP, amb la caiguda del circuit de Cheste, acabarà amb un maló.
A les 3 arriba Pilar García Muñiz a la tarda. Seguirà explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.